everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen 6 minuts de les 12 del migdia. Se sent aquesta música i vol dir que comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui teníem intenció de tenir una entrevista amb una persona que farà una obra, que presenta una obra la setmana que ve, al Teatre Auditori d'aquesta ciutat, però no ha sigut possible finalment. I també teníem previst dedicar aquest programa a Victoria de Los Ángeles, en el seu centenari, i això sí que ho farem. Però abans no serà una homilia, sinó serà una altra cosa. Però posa la música, Oriol, la música de l'homilia. Sí, la música de l'homilia, perquè parlaré d'una cosa antiga. I una cosa antiga en aquest cas serà una crítica que vaig fer d'un concert de Victoria de Los Ángeles al Teatre Auditori. Va ser un concert que era l'acomiadament que Victoria va voler fer en diferents espais, en diferents teatres del món, quan deixava ja finalment la seva carrera. I vaig titular la crítica, la crònica, quasi podria dir, Generositat i grandesa d'una antidiva. I això era el 19 de maig de 1995. I deia el següent: crec que la nit del divendres serà una de les més importants i memorables en la història del Teatre Auditori. No és habitual poder assistir a una lliçó d'honestedat i de qualitat artística i humana, com la que els espectadors, malauradament menys dels que es podia esperar per la figura i el sentit de l'acte, vàrem tenir el privilegi de gaudir. Fent meves les paraules de Salvador Espriu, cal regraciar a Victoria dels Àngels pel seu exemple intel·lectual i humà i per la pulcritud del seu noble existir. El programa del concert de Cloenda del 50 aniversari del seu debut professional era un compendi eloqüent del seu domini del lit, des de la plenitud romàntica representada per Schumann, començant amb Aus der Herzlichen Gesangen de Lord Byron, passant per la línia decadent i tardoral de Brahms i la profunda melanconia de l'excepcional Trauma de Richard Wagner, que va fer posar els pèls de punta aquest comentarista. A la segona part, dos lits de Wolof, de línia clarament wagneriana, corresponents a l'allau de cançons musicant poemes de Morike i Goethe, creades bàsicament el 1888. Després, dues mostres de la clàssica construcció musical d'aparent senzillesa de l'imaginatiu Richard Strauss, amb una cantant que arriba a un domini sublim de l'expressivitat, sobretot a Morgan, i per arrodonir-ho, cançons nostres. Toldrà, Granados, Montsalvatge, emoció que traspua els ulls escoltant Canción de cuna per a dormir a un negrito, i per acabar, Obradors. Els aplaudiments que han anat rubricant cada una de les intervencions de Victoria dels Àngels ara són un esclat imparable que demana a la cantant una mica més de la seva presència. I el bis, mariner, bon mariner, i un segon bis, i la gent que comença a posar-se dempeus sense parar d'aplaudir, i a la tercera vegada, aquesta dona de 72 anys, que fa gairebé 2 hores que canta, es transforma en la jove i atractiva cigarrera Carmen i amb una seguidilla. Ple de l'empart de Sevilla, deixa el públic absolutament bocabadat. Admiració i gratitud a un artista de veu tornassolada que fa senzillament les coses més difícils amb la categoria de qui sembla no fer res important. Sempre amb el segell de l'amistat, de l'autenticitat i de la intimitat compartida. L'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, va fer-li entrega d'una placa commemorativa de l'esdeveniment que Victòria dels Àngels va agrair ben efusivament.
Los mozos
Estàvem escoltant les cançons populares espanyoles de Federico García Lorca, que Victoria de los Ángeles va interpretar moltíssimes vegades en la seva vida professional. Clar, Victoria de los Ángeles, per molta gent, tenia aquest nom, perquè pensaven que era un nom purament artístic, però no, era el seu nom real, perquè es deia Victoria de los Ángeles pel seu padrí, Ángel, i a partir d'aquí va mantenir sempre aquest nom de Victoria de los Ángeles en castellà. És veritat que després de Victoria dels Àngels, jo ho acabo de dir quan he llegit la crítica que hi ha escrit, i l'Escola Municipal de Música té el nom de Victoria dels Àngels, i la plaça que tenim a Sant Cugat té el nom de Victoria dels Àngels, però ella sempre es va manifestar com Victoria de los Ángeles, i això no vol dir ni molt menys que no fos una grandíssima emissària, una grandíssima ambaixadora de tota la música catalana, que ho va ser-ho també. Pensem una cosa, Victoria de los Ángeles, es considerava la filla del Videll, perquè va néixer a Barcelona l'1 de novembre de 1923, per això s'arriba en aquest any, comencen els actes del centenari, que seran del 23 i el 24, de pare Bernardo López, d'origen andalús, que era el Videll de la Universitat de Barcelona, de Sant Sal, i residia amb la seva família, la seva esposa Victoria García, o sigui, la mare de Victoria, i els seus fills Carmen, Victoria i José, i residia a la pròpia universitat. Aquestes aules buides de la universitat i la sala de Paranimf, on podia tocar el piano, van ser l'entorn quotidià de la infantesa i de la joventut d'aquesta cantant, i a la seva adolescència, Victoria de los Ángeles va conrear el seu temperament artístic d'una manera absolutament autodidacta, amb una creativitat i una intel·ligència, jo diria, des de tots els punts de vista, molt gran. No sé, un resum molt ràpid seria que va ser educada a l'Escola de la República. Un dels fets més destacats va ser una actuació abans de la guerra civil. Bueno, jo sempre li dic la guerra incivil, davant del president Macià, interpretant Schubert en català. I Victoria dels Àngels va viure molt de prop, malauradament, els bombardejos davant del Coliseum, del cinema Coliseum, de la Gran Via, el 1938, perquè estava al costat de la universitat. I després de la Guerra Civil Espanyola va entrar al Conservatori del Liceu, on la va escoltar per primera vegada la cantant i professora Mercè Plantada, i va realitzar els seus estudis musicals amb una mezzo, també molt coneguda en aquell moment, que era Dolors Frau, i el guitarrista Gracià Tarragó, que precisament em van parlar d'aquest Gracià Tarragó fa dues setmanes, perquè era abans de la Setmana Santa, degut a un concert que van fer aquí també recordant en Gracià Tarragó. I el 20 de desembre de 1940, Victoria va participar a Ràdio Barcelona en un concurs de cantants, i ho va fer-ho amb Micamano Mimí, de la Bohème, de Giacomo Puccini, que la va acompanyar en tota la seva vida, i el premi que va aconseguir a Ràdio Barcelona per a fer aquesta actuació era precisament interpretar la Bohème en aquell moment al Teatre Victòria de Barcelona, al Paral·lel. I, de fet, les cròniques diuen, jo no sé si això va ser així o no, diuen que l'èxit va ser tan gran que la van dur des del Teatre Victòria fins a la Ràdio Barcelona, que la van dur en braços, no? Com si fos un torero. Això és el que es feia a vegades en aquella època. Aquesta carrera es va consagrar, jo diria, doncs, el 19 de maig de 1944, quan va debutar en solitari al Palau de la Música Catalana, i poc després, el 13 de gener del 45, o sigui, l'any següent, va debutar de manera oficial al Gran Teatre del Liceu com a contesa d'Alma Viva, de la nit de Fígaro, un debut internacional amb un èxit fantàstic, sense precedents. I el 1947, seguint amb aquesta història, va guanyar el primer premi d'un prestigiós concurs que es feia a Ginebra, a Suïssa, el fet que va significar un llançament internacional, i el 49 va debutar a l'Escala de Milà amb un recital i un any més tard amb el paper de l'Arianon Nafos d'Strauss. El 48, seguint amb aquesta carrera, es va presentar a Londres amb una transmissió radiofònica de La vida breve, de Manuel de Falla, per la BBC, i el 1949 va debutar a l'Òpera de París amb una impactant Marguerite del Faust de Gounod. Una òpera que el 1951 ja la va fer debutar al Metropolitan House Òpera de Nova York, teatre en el que va cantar des d'aquest inici del 1949 fins a l'any 1961, totes les temporades, com una diva indiscutible que doncs, compaginava amb actuacions de Maria Callas o de Renata Tebaldi. I teníem en compte una altra cosa importantíssima de la carrera de Victoria de Los Ángeles, que és l'única cantant espanyola que havia actuat a Beirut, escollida per William Wagner, el net de Richard Wagner, l'any 1961 i el 1962, fent la Elisabeth de Tannhäuser. O sigui, aquí tenim una carrera extraordinària, una carrera extraordinària, i ara amb una sèrie d'activitats que es fan, sobretot a Barcelona, jo el que lamento dir és que, de moment, amb aquesta commemoració dels 100 anys, que començarà, de fet, oficialment al novembre, però que ja ha començat d'aquest any fins al any que ve, doncs a Sant Cugat, encara que ja sàpiga, que no hi ha masses coses, però no hi ha cap. Ara hi ha el Primavera Live del Festival Victoria de Los Ángeles, que es fa al recinte modernista de Sant Pau, a l'ESMUC, el Museu de Música de Barcelona, a la Llibreria Byron de Barcelona, al Palau de la Música Catalana, a Caixa Fòrum també de Barcelona, i també hi ha unes classes que donarà, unes masterclass que donarà la Felicity Lot, que es faran a l'Escola Superior de Canto de Madrid, però de moment, en aquesta programació, de moment, insisteixo, no hi ha absolutament res que es faci aquí a Sant Cugat, que a mi em sap greu. I us poso una mica més d'aquesta visió de la música que interpretava Victoria de Los Ángeles amb una clàssica popular catalana, el Rossinyol. Rossinyol que vas a França amb la veu de Victoria de Los Ángeles. Teníem en compte que ahir es va fer una presentació d'aquest festival d'elit que abans he comentat i es va fer al Conservatori de Barcelona i en aquest moment a l'ESMUC, a l'Escola Musical de Barcelona, i s'ha adjudicat a una sala que serà del cor, es deia abans, que es dirà a partir d'ara Sala Victoria de Los Ángeles de l'Escola Superior de Música de Catalunya. La directora general de l'ESMUC, la Núria Sempere, deia unes paraules que jo vull també fer-me'n doncs eco, que diu: amb la nova nomenclatura de la sala, el record de la soprano s'amplifica, així totes les persones que utilitzin aquesta sala tindran coneixement del seu nom, i gràcies a les nombroses activitats docents, musicals i culturals que s'hi fan, el nom de la cantant apareixerà reiteradament, vull dir, en els diferents elements i canals de difusió d'aquestes activitats. Ja té dos espais dedicats a grans zones de la història de la música catalana. L'altra sala està dedicada a Alicia de la Rocha, la gran pianista barcelonina, amiga de Victòria. Van, a més, col·laborar bastant, sobretot per tot el món. D'aquí també es commemora el centenari. I diu que l'Helena Mora, que és la president de la Fundació Victòria de Los Ángeles, que hem tingut l'ocasió d'estar aquí amb nosaltres alguna vegada, va comentar ahir que aquesta relació amb l'SMUC remunta des dels inicis de la Fundació, ara fa 15 anys. O sigui, la Fundació Victòria de Los Ángeles es va fundar el 2007 i el seu domicili en aquell moment era precisament Sant Cugat, perquè era perquè els últims anys de la seva vida Victòria de Los Ángeles va viure a Sant Cugat. I, per tant, aquesta vinculació existia. I també, malauradament, doncs, aquesta fundació doncs, ara s'ha ubicat com a local social a la Universitat Central de Barcelona. S'entén perfectament que és un retorn doncs, al lloc on Victòria de Los Ángeles va viure i va créixer en el seu moment. Però jo insistia també en aquesta idea de que Sant Cugat tindria que estar molt, molt, molt present amb totes les activitats que es puguin fer referides a Victòria de Los Ángeles. Hi ha una cosa que convé comentar, i és que Victòria de Los Ángeles va ser una cantant completíssima, perquè tota la seva actuació, totes les seves intervencions musicals abarcaven la sarsuela, abarcaven la cançó popular, l'òpera, el lied, la cançó francesa, chanson, molt habitual, i sempre amb una gràcia, amb una formació, amb una implicació absolutament total, íntegra, que feia que totes les actuacions tenien una mostra fantàstica d'una preparació, d'un coneixement que superava el fet pura i estrictament musical per anar a una altra cosa que era precisament el cultural. O sigui, una de les capacitats que tenia Victòria de Los Ángeles consistia en estudiar a fons l'obra i s'estudiar a fons la llengua que tenia que interpretar, de tal manera que en molts casos tenia la convicció l'espectador, l'oient, que aquella persona estava cantant amb la seva llengua original, perquè no hi havia cap problema en aquest sentit, i això no és fàcil en tots els sentits, perquè poder difondre l'esperit d'una música determinada, d'una lletra determinada, d'una cançó determinada, d'un lied determinat, només es pot fer si hi ha un gran coneixement sobre aquesta llengua i sobre el sentit que el poeta va donar per poder fer aquesta obra. Hi ha un altre aspecte interessant de l'actualitat, que és que aquest any Victòria de Los Ángeles hi haurà la creació d'un nou centre de difusió musical a Barcelona. I aquest centre, que serà doncs, ajudat per la delegació municipal de les Corts, del barri de les Corts, serà en un edifici modernista molt interessant, que estarà dedicat a tot això, que és la Casa Hurtado. La Casa Hurtado és una torre modernista que té 400 metres quadrats aproximadament, construïda per l'arquitecte Guillem Busquets l'any 1906, que era en el seu moment una casa d'estiuets per la família d'Antonio Hurtado, i consta de planta baixa i dues plantes i pis. I la seva coberta segueix la tradició constructiva catalana, ja que es tracta de terrats tancats per balaustrades. I com a edifici modernista integra els oficis en l'arquitectura, tant en el tractament dels sostres com en el paviment, rajoles hidràuliques, com l'aplicació de la ceràmica vidriada o no, el ferro forjat de les reixes dels balcons, els maons de les façanes, no? I el districte de les Corts doncs, fa un pla especial integral, atès que es tracta d'un edifici catalogat, però perquè dintre d'aquest edifici, en aquest cas dirigit per l'ESMUC, es puguin fer una sèrie d'activitats que estaran vinculades al nom de la soprano i que, si no hi ha novetat, s'inaugurarà oficialment el dia que es compleixen els 100 anys del naixement de Victoria de Los Ángeles, que el 1 de novembre d'aquest any 2023, amb un acte solemne i un concert que es farà a la Universitat de Barcelona, al lloc on va néixer, i que es clausurarà el 6 de novembre del 2024, o sigui, al cap de gairebé un any, al Palau de la Generalitat de Catalunya. Totes aquestes activitats d'aquest any estan integrades amb moltíssimes entitats, moltíssimes persones, i no únicament de Catalunya, de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya, sinó de tot el món, perquè estan implicats el Metropolitan Opera House de Nova York o el White Mill Hall de Londres o el Teatre Colón de Buenos Aires, i a més entitats com el Béjar Ballet de Lausanne o la Companyia Nacional de Dansa, en aquest cas espanyola, o les fundacions com la Fundació de Pau Casals o d'Antoni Tàpies o de Frederic Montpou o de Yehudi Menuhin o Manuel de Falla. O sigui, per tant, serà una sèrie d'activitats que vincularan tot el món musical, jo diria, o tot el món cultural al voltant i donant suport doncs, a aquesta gran cantant. I jo insisteixo, sobretot amb aquell comentari que he fet de la crítica que vaig fer al seu últim concert, una capacitat increïble, en molts casos, d'una persona que era reconeguda mundialment i que en canvi sempre funcionava com una antidiva, com una persona que no donava massa importància a allò que feia, o almenys aparentment era el que la sensació que tenies a l'escoltar-la i a veure-la. I ara us deixo una altra intervenció musical, en aquest cas un fragment de Gianni Schicchi de Puccini, la conegudíssima O mio bambino caro. Escolteu-lo. Aquesta era una mostra de la gran qualitat des del punt de vista vocal, del punt de vista estètic, però també una de les característiques de Victoria de Los Ángeles era tenir la capacitat de poder veure-la sobretot veure-la directament, perquè transformar-se en un personatge determinat, com cal dir-ho, doncs, la Madame Butterfly, o transformar-se en el personatge de la Bohème, tenia una capacitat d'implicació fantàstica. Inigualable, jo diria, en molts casos, inigualable. Vull repetir una mica els objectius d'aquest centenari, perquè em sembla molt complexa, però a vegades molt interessant, i que també penso que s'hauria de fer a vegades amb més persones d'aquest nivell que n'hi han i que no han sigut reconegudes prou. Per exemple, diu objectius del centenari. Record de la vida i carrera de Victoria de Los Ángeles a les ciutats i teatres importants per a ella, tant a nivell nacional com internacional. Aquí es vol remarcar aquest punt de parella en el sentit humà, sentit, per exemple, de com va néixer, evidentment, Barcelona, però també en nivells que van aconseguir doncs, tenir aquesta projecció internacional, com seria en aquest cas l'escala de Milà, a Milà i a Nova York, en el Penthouse. De l'altra part, des de recuperació del llegat vital i artístic de Victoria de Los Ángeles, no publicat fins ara i, per tant, desconegut. O sigui, hi ha unes fitxes, hi ha uns arxius que no ha sigut encara tractats i que se suposa que, amb la col·laboració de molta gent interessada, acabaran sent uns elements importants per poder tenir idea amb aquest espai que us deia, aquesta finca modernista de les Corts, per poder-ho doncs, conèixer més i, per tant, de poder-ho visitar de forma regular. Veurem si això, doncs, en un any, en dos anys, està ja doncs, obert a tot el públic. Esperem que sí. Després es diu reivindicació de les diferents facetes de Victoria de Los Ángeles com a artista, però també com a dona i com a mare, perquè això va ser un moment important, crític de la seva vida, i consolidació de la figura de Victoria de Los Ángeles dins de la cultura del país com a ambaixadora d'aquesta cultura espanyola i catalana, o catalana i espanyola. Perquè no cal dir que ella, quan va començar, va fer un grup de músics catalans que van fer un grup molt interessant, que Diablos i Música, que a poc va funcionar durant molt temps. I continuació de la formació del talent jove, això també era una part que em interessava molt, a través de la seva figura, Victoria de Los Ángeles, que es farà també amb aquest edifici on hi haurà aquesta formació continuada. I una reivindicació internacional d'aquesta figura de Victoria de Los Ángeles com a ambaixadora de la cultura catalana-espanyola, que ho que deia abans, i això em sembla una part molt i molt important. I ho deixem aquí, i continuem amb l'agenda.
Yeah.
ho aconseguiré. M'agrada molt escoltar això, perquè precisament avui Deja el Sol Entrar, a la Miri's Way amb el Bay Diego Martin, actuarà a les 20 hores al Bocamoll de Torreblanca, amb aquests concerts que es fan de petit format, acompanyada en aquest cas pel Jaume Salto a la guitarra. I ja sabeu, i us recordo sempre, que el Bocamoll, si pot anar, és gratuït, però clar, evidentment que si veu una birra o mengeu un entrepà, ho heu de pagar, això està clar. I, o sigui que actuarà la Miri's Way i actuarà en Jaume Saltor. I divendres, a les 20 hores, al Teatre de Mirasol, la companyia Teatre a l'Ombra presenta El metge a Garrotades. El metge a Garrotades, que ja sabeu que és una obra d'en Jean-Baptiste Poquelin, més conegut com Molière. Ja sabeu allò que hi hagi molta merda. Els de teatre sempre diuen que hi ha molta merda, molta merda. I per què diuen que hi hagi molta merda? Doncs perquè a l'època de Molière, la gent, i a l'època de Shakespeare, la gent que anava al teatre, molts d'ells hi anaven a cavall o en cotxes de cavalls. I què feien els cavalls, els dels cotxes, i els quedaven sols? Es cagaven. I es cagaven davant del teatre. I per tant volia dir que la gent que arribava al teatre, quan feia una estona que havien començat a arribar persones, es trobaven que hi havia molta merda. Per tant, si hi havia molta merda, volia dir que hi havia molt de públic. I si hi havia molt de públic, volia dir que la cosa funcionaria i que aniria molt bé. Aquí ho teniu. I continua dient això. A veure, El metge a Garrotades és una obra còmica. Però no ens equivoquem, és una obra còmica que a la vegada fa una crítica despietada de la societat de l'època de Molière. Molière, que va néixer l'any 1622 i va morir al cap de 51 anys. O sigui, relativament jove, en aquella època no tant. Un gran autor de teatre, de literatura francesa i universal, que va ser actor, va ser dramaturg, va ser director d'escena i va ser productor, va fer-ho tot. I es va morir, diuen que es va morir a l'escenari. Jo no hi era, aquesta és la veritat. O sigui que no ho puc assegurar del tot perquè no hi era. Aquesta versió del metge a Garrotades la fa el teatre a l'Ombra, el teatre de Mirasol, i amb un repartiment llarguíssim, perquè hi ha Leandre, que fa el Bruno García, la Jaumeta, la Imma Baselga, la Lucinda, la Jana Diego, el Jeroni, en Ramon Sauló, el Gabriel, en Josep Sala, la Elna, el Rosa Alabert, la Valèria, l'Anna Baltasar, el Lluc, en Pol Campoy, el Lavinyet, en Carles Freixedes, i la Martina, en Yolanda Pérez. Però hi ha també músics, quatre músics a l'escenari. La flauta travessera, en Joan Gómez, que a la vegada dirigeix musicalment l'obra. A la viola, la Joana Soler. A la mandolina, el Aaron Quim Castellví, i al fagot, la Núria Soler. El vestuari és de la Rosa Gil, l'ajudant de direcció, la Cristina Villar, el disseny gràfic l'ha fet el Pol Campoy, i la direcció musical, com deia, el Joan Gómez, que també és interpreta la flauta travessera, i la direcció escènica d'en Carles Cuní. Això estem dient que serà el divendres a les 20 hores al Teatre de Mirasol. Però el dissabte, a les 20 hores també, al Teatre Auditori, hi ha el Crea Dance Company by Maria Rovira, que presenta el ballet Odissea. El ballet Odissea és una creació de la Maria Rovira, o sigui que la direcció i coreografia és seva, i parla de l'Odissea. I l'Odissea ho fa amb 8 ballarins, la música original és del gran Eduard Iniesta. Només això ja valdria la pena poder veure, perquè l'Iniesta és un concertista, toca tots els instruments de corda que es puguin tocar, i a més és un gran compositor. Ens expliquen, ens diuen, que Odissea és un viatge a través de les imatges, amb una creació visual on el treball físic, i a la vegada poètic, ens portarà la idea d'absència, de supervivència, i de la petjada palpable del sentiment. Un grup nombrós i divers d'intèrprets, com us deia, en aquest moment podem dir que aquí, tal com estan posats, n'hi ha 9, i una trobada d'estils i de cossos diferents, que representen diverses cultures i idiosincràsies i que ocupen un espai comú a través de 9 escenes que simbolitzen el viatge complet de la vida. Entre altres coses, ballen la bellesa, l'adversitat, la por, l'amor, la puresa, ingredients pels quals transitem constantment. Ah, jo estic d'acord, efectivament, i transitem constantment. Però s'ha de dir que hi haurà un assaig obert, és a dir, que el mateix dissabte, dia 15, a les 5 de la tarda, a les 17 hores, es pot veure un assaig que, en definitiva, és pràcticament veure l'obra sencera, potser amb alguna parada, però que s'han de demanar les entrades amb invitació, i que això ho heu de comunicar a la del PV, del PV, del PV, tasancugat, tot junt, tasancugat.cat, i demanar una invitació per poder veure aquesta intervenció, aquest assaig molt interessant. I passem al diumenge. I el diumenge, a les 5 de la tarda, a les 17 hores, també al Teatre Auditori, tenim el Pot Petit, que presenta Les aventures del lleó vergonyós. I això sabeu que és una dramatúrgia i direcció de Ruth García i d'Helena Baguer. I els titellaires i cantants són la Mercè Montner i l'Ovidi Llorente. La interpretació i composició musical és en Dani López i l'escenografia i els titelles del Martí Doi. I ens expliquen que és un viatge per les emocions en titelles i música en directe. Ja sabeu que el Pop Petit és un dels grups més aclamats en aquest moment del públic infantil, i no tan infantil, s'ha de dir, i que convida els més petits a viure les aventures del lleó vergonyós. La seva recomanació, la que donen, és la de 2 a 5 anys, però el que passa habitualment en aquests casos és que si va tota la família, òbviament, doncs hi haurà nens, efectivament, de 2 a 5 anys, i pot haver-hi nens de més anys. Però jo diria que, des del punt de vista de l'espectacle, de la visió, és exactament igual. I això es demostra amb una cosa que us haig de dir, i és que en aquest moment les entrades estan exaurides. Però penseu, que quan falti una hora per començar, o sigui que si comença a les 5 de la tarda i a les 4 de la tarda esteu allà, el que pot passar és que hi hagi algú que digui que no pot anar-hi, i automàticament vol dir que teniu l'ocasió de poder tenir entrades per veure l'espectacle. Un espectacle que diu que és al llarg d'un viatge ben divertit, amb titelles i música en directe, el públic descobrirà emocions com l'alegria, la por, la tristesa o la ràbia de la mà del lleó i dels seus amics. Durant aquest meravellós viatge podreu escoltar 5 noves cançons que us transportaran els cors i els sentiments dels personatges de la coneguda cançó El lleó vergonyós. El lleó es farà amic del tigre, del cavall, de l'hipopòtam i del gall, entre d'altres, i junts experimentaran emocions, acceptant-les, compartint-les i, sobretot, ajudant-se els uns als altres quan les emocions són molt difícils de gestionar. Ja ho sabeu, està exaurit això, però, escolteu, a les 4 de la tarda aneu cap allà i el millor és possible que pugueu entrar. I ara us deixarem música. Us deixarem música, altra vegada, no podia ser d'altra manera, amb Victoria de Los Ángeles. Tingueu en compte que hi haurà moltes activitats de Victoria de Los Ángeles durant aquest any, que oficialment comença l'1 de novembre, però que s'allargarà fins a l'1 de novembre del 2024. Estigueu al tanto de les que es puguin fer aquí i les que es puguin i que es fan a fora, sobretot a Barcelona, perquè sempre hi haurà la possibilitat de veure molts artistes que col·laboraran, artistes de categoria i de nivell. I ara us deixo, com deia, en Victoria de Los Ángeles. Hi ha una peça extraordinària, que és Canción de cuna para dormir al negrito, de Xavier de Montsalvatge, que forma part de les cançons cubanes, les cançons que va fer Xavier Montsalvatge en el seu moment, que és molt més llarg, evidentment. Però deixem amb aquesta perquè és excepcional. I, a més, Victoria de Los Ángeles la dedicava al seu fill quan va néixer. Per tant, amb Victoria de los Ángeles tanquem aquest programa. I la setmana que ve seguirem amb música. I deia que us deixava, però no us deixo, perquè encara ens queden uns minuts, i per tant ho aprofitarem. I serà una cosa fabulosa. Pieges, un fragment del Rèquiem de Gabriel Fauré. Endavant, i fins la setmana vinent. Adeu!